Fa més de 20 anys, Jordi Reich va emprendre un viatge a les entranyes de l'ànima humana emparat pel paraigües del treball humanitari. Guerres, passes de fam, epidèmies i desastres naturals d'arreu del planeta han constituït les seves visions i l'han dotat d'una capacitat d'anàlisi del món i dels homes a l'abast de molt pocs.
Qualitats d'un bon llibre és que sempre t'agafa de la mà i et condueix a altres llibres que desconeixies, que et fa una mena de regal sorpresa i addicional al plaer de llegir una història interessant i ben escrita. A través d'un llibre de l'historiador Tom Segev vaig descobrir un personatge que em va intrigar des del primer moment, el comte de Vallhubar, cònsol espanyol a Jerusalem entre el 1914 i 1919. En el seu magnífic relat, Tom Segev citava sovint els diaris del comte, els que havia tingut accés a través dels seus descendents. Convençut de que un document com aquell mereixia estar publicat, em vaig posar a buscar-los per totes bandes. Ningú sabia de què parlava i cap de les grans llibreries reals o virtuals el tenia en el seu catàleg. Quan ja era a punt d'abandonar, els vaig localitzar a través d'internet a la Casa de Jacob, una llibreria al cor de Toledo que assegura ser la primera tenda de judaica oberta a Sefarad després de l'expulsió dels jueus el 1492. Els havia editat una petita editorial el 1996 sota el títol Diario de Jerusalén i només els en quedaven dos exemplars que vaig comprar d'immediat i em vaig fer enviar a Israel. Antonio de la Cierva Levita, el comte de Vallhubar, va néixer a Viena el 1885 de pare espanyol i de mare austríaca jueva, convertida al catolicisme, que va morir al poc del seu naixement. Va créixer a Saragossa amb la seva madrastra, la comtessa de Vallhubar, i el 1911 va ingressar a la carrera diplomàtica. Després d'una primera estada com vicecònsol a l'Havana, el 1914 va ser anomenat cònsol d'Espanya i Jerusalem. El comte de Vallhubar narra amb frescor i desenvoltura els esdeveniments històrics que li va tocar viure, l'esforç bèl·lic dels turcs, la penetració sionista, la conquesta de Jerusalem pels britànics, les baralles diplomàtiques pel control de Terra Santa. Els seus retrats de personatges clau com Jamal Pasha, comandant de les forces otomanes, el governador anglès Ronald Storrs o el cònsol grec Rafael van més enllà de la figura històrica i ens apropen a la persona. Els diaris també retraten amb finesa i humor la vida quotidiana, les jornades de cacera, els banquets amb els altres oficials, les epidèmies, el clima, les processons... Tot sense amagar les seves frustracions per l'absoluta manca de notícies sobre l'evolució de la guerra a Europa o la situació al canal de Suez, i pel nul suport que rep de Madrid, en especial del comte de Romanones, que mai no contesta els seus missatges i que el porta a amenaçar amb la dimissió en més d'una ocasió. Però això no és tot. El comte de Vallhubar va ser testimoni i partícip excepcional dels fets que relata des d'una experiència molt probablement única a la història de la diplomàcia. I és que a mesura que la Primera Guerra Mundial s'estenia, la majoria de països van anar retirant els seus emissaris a Terra Santa i li van anar traspassant la protecció dels seus interessos. D'aquesta manera, el singular comte va arribar a representar a 12 estats, entre ells Espanya, França, Anglaterra, Rússia, els Estats Units, Itàlia, Romània, Montenegro i en alguns moments també Alemanya i Àustria. És a dir, a Jerusalem, països enfrontats a la guerra, tenien el mateix representant. Això obliga Antonio de la Cierva a afrontar una sèrie de situacions, unes vegades còmiques i altres dramàtiques, a portar una bogeria de comptabilitats i inventaris i escoltar les queixes i peticions dels seus nombrosos protegits, en especial dels milers de religiosos de tots els colors i creences que pol·lulaven per Jerusalem. Tot i ser catòlic declarat, la seva imparcialitat de criteris exemplar i ningú escapa a la ironia de la seva ploma afilada. Jueus, musulmans i tota mena de cristians li donen tants mals de cap amb les seves picabaralles infantils per, com diu ell, disputar-se a trets el dret a escombrar el terra de l'església o alguna altra cosa semblant, que acaba confessant que per res del món es faria frare i que Terra Santa l'està tornant d'allò més anticlerical. Els habitants de Jerusalem, ens explica el comte, sense distinció de raça ni religió, poden figurar entre els més desagraïts del món. En certa manera, el diari es converteix en la seva vàlvula d'escapament, en una teràpia per afrontar la fascinant, opressiva i sovint surrealista vida del Pròxim Orient. Passejo sovint pel carrer dels profetes. pels voltants de l'església etíop, a la recerca de la casa on va viure el comte, buscant la balconada on fumava cigars i jugava al pòquer fins passada la mitjanit amb tots aquells personatges d'un altre temps. O potser no tant d'un altre temps, perquè, pensant-ho bé, el Jerusalem, la Palestina, l'Israel on visc, continuen sent tan captivadors i enervants, tan adorables i odiosos com els de llavors. I potser aquestes cròniques només són la meva teràpia personal, com un dia els diaris ho van ser pel comte de Vallverdia.